Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Hores decisives aquesta tarda per controlar l'incendi del Baix Ebre. Si tot evoluciona de manera favorable per extingir-lo, però hauran de passar uns dies. La pluja caiguda a la zona les darreres hores ha ajudat molt els bombers, que mantenen un dispositiu de 47 vehicles i 3 mitjans aeris. La superfície cremada podria ser inferior a les 3.300 hectàrees, ja que s'han observat zones agràries, en aquest cas salvades del foc. Amb el foc en vies de control s'està mirant d'avançar en la investigació sobre el seu origen, si bé encara no se sap què va iniciar aquest incendi. Els agents rurals sí que descarten una hipòtesi: no va ser per causes naturals. Escoltem què comenta Xavier Gilabert, coordinador regional d'especialistes dels agents rurals al Baix Ebre, en declaracions a la xarxa.
Ara mateix el que sí hem descartat és el tema de les causes naturals, no? El llamp, que bàsicament és el llamp, perquè en aquests darrers dies no havíem tingut cap tempesta elèctrica a la zona. De fet, veníem de 3 setmanes amb un sol continu, amb altes temperatures i baixes humitats. Per tant, aquesta causa queda descartada.
Ara el risc d'incendi disminueix a les Terres de l'Ebre, però augmenta a Ponent. Avui hi ha 98 municipis en perill alt, mentre seguim molt pendents de les pluges, sobretot de cara a demà. I és que Protecció Civil ha activat l'alerta Inuncat per intensitat de pluges a partir d'aquesta tarda i fins dissabte al vespre a gran part del territori. Localment poden anar acompanyades de pedra o calamar-se. La temperatura pujarà una mica, però també refrescarà força allà on hi hagi tronades. Aquesta tarda afectarà principalment el Solsonès, Lluçanès, Berguedà i dissabte al matí a l'extrem sud del territori. I el govern espanyol aprovarà aquest juliol la creació de l'empresa mixta de Rodalies. Ho ha confirmat el ministre de Transports, Òscar Puente, durant la sessió del Cercle d'Economia. Ha assegurat que la xarxa és una prioritat absoluta i que un de cada 2 euros invertits pel seu ministeri a Catalunya aniran destinats a Rodalies. Per cert, que el jutjat ha estimat la demanda contra Glovo per competència deslleial interposada per Justit, que reclamava 295 milions d'euros a la plataforma liderada per Òscar Pierre. Segons vostè, el jutge, Glovo va actuar sempre dins la legalitat i considera que els contractes amb els seus repartidors garantien l'autonomia dels repartidors respectant la llei Rider. I els Mossos han detingut un home al Baix Penedès que s'havia escapolit de la justícia francesa per violació grupal. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a França i seguidament va viatjar fins a Cunit.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 10 de juliol del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem amb vela llatina per la zona del Delta de l'Ebre. Sabrem per què l'Associació Naturista del Garraf celebra aquest cap de setmana la seva cadena humana. Pujarem dalt d'una embarcació i cantarem a i acabarem el programa d'avui agafant la taula de surf i surfejant a la Costa Daurada. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Rana Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda.
Bona tarda. Estàs que escoltant la Marina?
Sí, sí.
Hola,
sí.
Hola, Marina.
Semblava que no.
Estàs aquí? Manifesta-te.
Semblava que no acabava temporada enguany.
Semblava que no, eh?
Sí.
Em feies patir. Però ja tot bé i...
Home, bueno, sí, d'aquella manera.
Espero i desitjo, espero i desitjo,
sí,
no?
Sí, sí. Acabarem temporada.
Home, i a més a més estaves a,
tu
al peu del canó. Sí, sí, i que no estigui cremada, per ser aquesta fusta, eh? Perquè, mare meva, tu que ho has vist des d'allà mateix, què tal, les sensacions?
Bé, a veure, el dimarts pintava tot molt malament, a partir de...
Estem parlant del foc de Paüls,
sí,
eh?
A veure, de l'incendi de Paüls.
De l'incendi, sí.
El dimarts pintava tot molt malament, a partir d'ahir, doncs, ja pintava tot molt millor, la veritat.
Us va ploure, també, per allà? Ahir va caure aquí a Tarragona,
sí,
amb bon xàfec.
Aquí va ploure tot el dia, no, tot el matí i la nit també va ploure, però allí va ploure...
Una miqueta.
Sí, no gaire.
No gaire, llàstima.
Ha plogut aquesta nit i ara molt bé, així com han informat els bombers aquest matí, però no gaire.
Bueno, just i necessari perquè ho tenen controlat, que és el que més ens agrada i és la bona notícia, que és el que, o almenys... Esperem que sigui la definitiva, ara per ara, eh?
Sí, sí.
Ja està. Gràcies, per haver vingut, eh?
En principi, gràcies. Aquesta tarda, si tot va bé, s'hauria de controlar ja aquest incendi. Esperem que sigui així.
Vinga,
la veritat.
Va. Ara sí, toca fusta. Ara toca fusta del que acabes de dir.
Sí. Anem a saludar també en Sergi Corraldes, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda. Com estàs?
Molt bona tarda. Doncs prop de bé, per aquí. Bé, aquí s'està... Ja més a prop, eh? Ara sí que ja encarem ja... avui demà queda un dia només, eh?
Penúltim programa de la temporada, avui.
I hi ha una paraula que s'estança més enllà, que són vacances. Ui, quina il·lusió.
Vacances, què és això?
Vacances, què és vacances? Ara m'has fet el recordar allò, el gag aquell del Cracòvia, amb el Messi, que diu, mister, llegir, què és llegir? Doncs el mateix.
Exacte. Doncs això. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, encantat de tornar-te a tenir per aquí, perquè això vol dir que per allà baix també les coses ja van millor, tot i que t'haig de dir que has tingut una persona que t'ha succeït de la mar de bé.
Sí, home, sempre confiant en Sergi Corral, això, zero dubtes.
Doncs ben tornada i res. Ja,
gràcies.
Queda poquet.
Gràcies. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, i ben tornada, eh? Però escolta'm, en Sergi no li vas ensenyar això de fer totes les notícies. Jo ho vaig trobar a faltar, ell ho va dir-ho molt soso. Ui. Li has d'ensenyar bé.
Ja li ensenyaré a les properes classes que fem.
Però quin tasca, què és això?
Ja li ensenyaré millor, no patiu. També hem de dir que hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la praderia de Posidònia de la Costa Escalenca ocupa més de 500.000 metres quadrats d'extensió, un autèntic pulmó verd submarí que acull una gran biodiversitat, Sergi.
Doncs sí, Marina, molts científics i ecòlegs ho han definit precisament així, com un pulmó verd, aquesta fanerògama marina, que recordem que té arrels, tija, fulla, flor i llavor, concentra l'ecosistema més biodivers de les nostres costes i al litoral de l'Escala n'hi trobem una extensió que supera les 50 hectàrees, el que equival a uns 90 camps de futbol aproximadament. La praderia s'estén entre els 2 i els 20 metres de fondària, des de la zona de la Creu fins a Montgó, encara que en les zones amb major superfície volten el Cargol davant del passeig i entre la Clota i l'Illa Mateua. Dins d'aquests prats submarins hi trobem més de 40 espècies de peixos, mol·luscs, equinoderms, com per exemple garotes, estrelles i cogombres de mar, alhora que són una zona de cria de moltes espècies d'alt valor pesquer. Són declaracions de Rafael López, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Escala.
En el nostre cas, aquí a l'Escala, que tenim doncs, tota una part important també d'aquestes praderies, doncs, això indica doncs, que tenim una bona qualitat de l'aigua. De fet, les analítiques últimes han dit que està en estat excel·lent i que fa que la biodiversitat doncs, també sigui doncs, equilibrada i amb un fons ric i variat que tenim aquí.
Les praderies de fanerògames estan sota protecció estricta tant per la normativa autonòmica estatal com també l'europea, que prohibeixen arrencar, malmetre o endur-se la planta, així com alterar tot l'ecosistema. Entre les amenaces més importants hi trobem la contaminació i el fondeig incontrolat d'embarcacions, que és capaç d'arrencar grans extensions de Posidònia només amb l'arrossegament d'una sola àncora. L'Ajuntament de l'Escala fa 5 anys que a la temporada d'estiu instal·la un camp de boies ecològiques al marge esquerre de l'illot del Cargol per a protegir un dels rodals de Posidònia més importants. Enguany, però, aquesta instal·lació s'ha endarrerit unes setmanes a causa de problemes amb la contractació de la nova empresa.
Estem en una continuació del que hem fet d'altres anys, doncs, amb la instal·lació d'aquests camps de boies per la protecció de tota la colònia de Posidònia. Hem de destacar, doncs, que hi ha una gran part que està dintre de la zona protegida, doncs, dintre de les boies, en zona de bany. Per tant, això ja, el no haver-hi accés amb de les barques, doncs això ja queda protegit. I aquest camp de boies d'aquí del Cargol, doncs, ja fa diversos anys que l'hem posat, doncs, una mica, doncs, perquè és un lloc crític, en el sentit que hi ha molta gent que s'hi posa, i en aquest sentit, doncs, és important, doncs, apel·lar, doncs, a la prudència de la gent en quant a utilitzar les boies d'una manera correcta i intentar no, doncs, no tirar l'àncora i no fer, doncs, coses que sabem que, doncs, malmet, doncs, aquesta possibilitat que tenim a sota.
Amb l'experiència del camp de boies del Cargol, l'Ajuntament contempla ampliar més zones aquest sistema d'amarrament sostenible.
Estem contemplant, i aquests estius ens servirà una mica de prova, la possibilitat d'instal·lar un altre camp de boies, doncs, a la zona dels Riells. També allà s'aparquen, perdó, atraquen bastantes barques, i per tant, doncs, veure aquest efecte que pot fer durant aquest any, fer aquest estudi per intentar l'any que ve, doncs, col·locar també allà un camp de boies que segurament ens servirà també per la protecció.
La Generalitat ha posat a disposició de tots els usuaris eines cartogràfiques com el mapa d'hàbitats marins i una cartografia específica de les praderies de Posidònia i de Gram. Des de l'administració, però també des de les entitats ecologistes, es reclama l'ús d'aquestes eines per aconseguir un fondeig molt més responsable. La Federació d'Entitats Ecologistes SOS Costa Brava té en marxa diferents campanyes de denúncia contra la massificació de les embarcacions al litoral i les males pràctiques, com l'amarrament incontrolat sobre els herbassars marins.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ampolla ja té encaminades les properes festes de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de la mar. De l'11 al 16 de juliol, el municipi ofereix una àmplia oferta d'actes festius, culturals i tradicionals, on destaca l'essència marinera del municipi Cel.
Sí, Marina, l'Ampolla tornarà a vestir-se de festa aquest mes de juliol a motiu de les tradicionals festes de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de la mar. La celebració tindrà lloc del divendres 11 al dimecres 7 de juliol i comptarà amb un ampli ventall d'actes festius, culturals i tradicionals que posaran en valor l'essència marinera del municipi. El tret de sortida serà demà amb l'acte Soroll i Més Soroll, que donarà pas a la festa Que nos quiten lo bailao, al Port Pesquer, organitzada per l'Associació de Joves Lo Rall. Setmana se succeiran els actes per a tot tipus de públic, així com el dilluns i dimarts. I el clímax de les festes arribarà el dimecres 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme, amb la tradicional missa i posterior processó marinera per dintre del mar, una de les imatges més emblemàtiques d'aquestes festes. Ho explica Júlia Estorac, regidora de Festes de l'Ampolla.
Des del dia 11 al 16 de juliol gaudirem de moltes activitats adreçades per a tots els públics, des de festes infantils, pal ensabonat, concurs de guinyot, tardes de bous, nit de ball i DJ per acabar la nit. El diumenge també es tornarà a celebrar la rememoració de la subhasta dels vells temps, on els mateixos protagonistes cantaran la subhasta com es feia antigament, i després hi haurà sardinada popular per a tots els assistents. Les activitats acabaran amb la tradicional processó per dintre el mar, amb la Mare de Déu acompanyada dels mariners, pubilles, hereus, veïns i de totes les barques del poble, i a l'acabar es donarà el tret de sortida als focs artificials per donar fi a les festes majors de la Mare de Déu del Carme.
Els focs artificials a càrrec de la pirotècnia Tomàs de Benicarló posaran el punt i final a les festes del Carme de l'Ampolla.
L'Emma Viatgera és la flamenca anfitriona del turisme a la Ràpita i a partir d'ara també contribuirà a la recerca en càncer de mama.
El projecte EMMA de recerca en càncer de mama i la Fundació Doctor Ferran han signat un conveni amb l'Estació Nàutica La Ràpita, Delta de l'Ebre i l'Ajuntament Rapitenc. L'objectiu és establir un marc de col·laboració per la venda de productes de merchandatge relacionats amb la flamenca i destinar-hi part dels beneficis al projecte EMMA. Des de l'Estació Nàutica La Ràpita, Delta de l'Ebre i l'Ajuntament Rapitenc han destacat la seva voluntat de col·laborar en el projecte i contribuir a sensibilitzar el públic visitant sobre la recerca oncològica impulsada des del territori. El personatge de l'EMMA viatgera contribuirà a donar a conèixer el projecte entre els visitants del Delta de l'Ebre.
Anem ara cap a les costes del Garraf. Una vegada acabades les obres de millora de la xarxa d'aigües aquests dies al carrer Pau Barbeteig de Sitges, està recuperant la vorada original. Carles.
Doncs així és, Marina. Al carrer Pau Barbeteig de Sitges s'han començat a col·locar les pedres de la vorada que es van haver de retirar per realitzar els treballs de substitució del clavegueram i la xarxa d'aigua potable. Una vegada feta també la instal·lació de la xarxa de pluvials, ara es retornen les peces originals d'aquest carrer, que això sí, ara serà de plataforma única. Una vorera de pedra, una vorada que manté la pedra original i a l'espai central una llamborda quadrada de formigó envellit i tonalitat clara, que va ser l'opció més votada per la ciutadania durant el procés participatiu que es va dur a terme ara fa uns mesos. Escoltem a Cristina Guiu, regidora d'Imatge i Via Pública de Sitges.
Ja hem acabat tota la part, la millora, la gran millora d'aquest carrer, que era la gran necessitat, que eren els canvis de les canonades, de clavegueram i d'aigua potable i la nova instal·lació de pluvials. I ara, com que ja hem acabat aquest primer procés, doncs ja podem començar amb la pavimentació pura i dura del carrer. Què vol dir això? Doncs, bueno, doncs que ja podem posar, de fet ja esteu veient que estem posant ja tot el que és la vorada original del carrer, les pedres corresponents, però bueno, ara ja estiguem, és la segona fase, la segona etapa del carrer Pau Barbeteig, que en un parell de setmanes veurem un abans i un després, ja veurem, ja com aquell que diu, quasi finalitzada.
La plataforma única és una opció que no ha acabat d'agradar a tots els veïns, però des de l'Ajuntament afirmen que és l'única manera de poder complir amb les normes d'accessibilitat i alhora de mantenir la vorada original d'aquests carrers. Tornem a escoltar a Cristina Guiu.
El tema de la caixa única ja és una millora i una necessitat i és una normativa a nivell d'accessibilitat i de seguretat. I l'altra és quin dibuix tenia aquest carrer, què li posàvem. I el paviment al final l'ha escollit la gent. Torno a insistir, són aquestes tres opcions de forma lliure que es van plantejar. A més, a l'edifici de Miramar es podia veure i es podia palpar com quedaven i deixaven de quedar, no? I al final doncs, hem seguit una mica doncs, el que ha escollit la gent, que en aquest cas, doncs, si no recordo la ment, és l'opció A.
Les obres tant del carrer Carreta com del carrer Pau Barbeteig compten amb l'aval de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Penedès, que ha autoritzat la pavimentació dels dos carrers. En aproximadament dues setmanes el carrer Pau Barbeteig ja quedarà gairebé enllestit i es continuarà amb la pavimentació del mateix estil al carrer Carreta, on s'estan acabant de treballar amb els treballs de la xarxa d'aigües. L'opció de pavimentació escollida per la ciutadania per aquests dos carrers serà ara la línia a seguir en les pròximes actuacions al nucli històric i artístic de Sitges, a mesura que s'hi hagin de fer actuacions al subsol. D'aquesta manera, es pretén que el conjunt de carrers del nucli antic segueixin un mateix estil.
L'Espai Jove de Sitges acollirà aquest cap de setmana la festa del tobogan aquàtic.
Doncs així és, Marina. És gràcies al 5è Consell d'Adolescents de Sitges que ha organitzat el projecte d'activitats aquàtiques per adolescents durant l'estiu. El resultat és la festa del tobogan aquàtic que tindrà lloc aquest proper dissabte 12 de juliol. La iniciativa serà gratuïta i permetrà gaudir d'un tobogan d'aigua de 40 metres que funcionarà per a dos públics diferenciats. D'11 a 1 funcionarà per a joves a partir de 13 anys i de 1 a 5 per a infants de 6 a 12 anys. La diferenciació per franges d'edat respon a la voluntat d'oferir una proposta adreçada a dos col·lectius diferents perquè puguin remullar-se mentre gaudeixen d'una estona refrescant plena de diversió amb nens i nenes o bé adolescents de la seva edat. El projecte es fa realitat perquè, com a novetat, la regidoria de joventut destina, des d'aquest any, 5.000 euros al Consell d'Adolescents per tirar endavant les propostes que planifiqui aquest òrgan de participació.
anem ara cap a les costes del Maresme. Ahir va ser l'últim dia de la Festa Major d'Arenys de Mar, el dia de Sant Zenon, que va acabar amb la tradicional missa de l'ofici solemne Església de Santa Maria i els focs artificials, Oriol.
Exacte, va ser una jornada que es va desenvolupar sense incidents i que va aplegar milers de persones a la riera i també a la platja de la Picòrdia per veure els focs i acomiadar-se de la festa fins l'any que ve. La regidora de festes, Marta Serrano, ha fet una valoració en positiu de tota la jornada i assegura que les activitats han estat un encert.
Podem considerar que ha sigut un gran èxit. Hi ha hagut activitats per totes les edats, a totes les franges, de tots els estils. Per tant, penso que tots els aranyencs i aranyenques han pogut trobar un espai, un lloc, una activitat on sentir-se còmodes i gaudir de la Festa Major, cadascú a la seva manera. No hi ha hagut incidents destacables, per tant, cosa que també valoro molt positivament. Ha sigut una Festa Major molt bonica, molt tranquil·la.
Ara bé, Serrano és conscient que van faltar activitats infantils i assegura que ja estan treballant amb la regidoria de Cultura per ampliar l'oferta de cara a l'any que ve. De fet, la tarda de jocs que s'havia de fer dilluns es va ajornar per pluja. Es preveu que es faci de cara al setembre, igual que el concert d'acordionistes i panderetes. L'altra activitat afectada, i que s'ha suspès definitivament per qüestions logístiques, és el cabaret Set Ciències. Les activitats de la Festa Major no acaben aquí perquè aquest dissabte el col·lectiu de jocs Dodecaedre organitza la quarta edició del torneig de cartes Màgic de Gathering sota el pretext de Sant Zenon. L'activitat començarà a 9:45 del matí a la sala 1 d'octubre del Calissai. Des de l'organització, Miquel Alduet ha explicat que és un torneig similar al que han fet els últims anys amb un sistema que permet enfrontar-se fins a 4 jugadors.
Serà un torneig com els que hem estat muntant fins ara. Fan servir el sistema Commander de Màgic de Gathering, que és un mode de joc en el qual permet enfrontar fins a 4 jugadors entre ells. Seran allà tot el dia jugant, es van inscriure, pagar una quota d'inscripció i ara, a jugar, a passar-ho bé i a guanyar premis.
Des de l'organització asseguren que és una activitat oberta per a tots els públics i que regulen la quantitat de cartes que cada jugador pot portar, així com el preu total de la baralla que es porta de casa. La quota d'inscripció és de 10 euros i es pot pagar el mateix dissabte, dia 12 de juliol.
Els equips base del Club Volei Platja Arenys han aconseguit grans resultats als campionats de Catalunya. La majoria han acabat en la posició de top 3 a l'acabar les diferents competicions que s'han disputat a diferents poblacions de la Costa Daurada de Tarragona.
Exacte, el Sots 21 masculí han acabat primers de Catalunya, igual que l'equip cadet masculí. L'infantil masculí segon de Catalunya. Aquests equips disputaran el campionat d'Espanya. El Sots 21 femení i el cadet femení van quedar en tercera posició i estan pendents de si poden accedir al campionat estatal. Els equips Sots 19 masculins van acabar quarts i cinquens de Catalunya i també estan pendents de plaça. Qui no hi anirà segur és l'infantil femení, que era el seu primer any de competició i va acabar en sisena posició. Ho ha detallat Laura Buján, coordinadora del Club Volei Platja Arenys.
Feia molt de temps que no teníem tants equips de base i aquest any n'hem portat dos infantils, un masculí i un femení, igual dos cadets, un masculí i un femení, dues parelles masculines de sots 19 i dues parelles de sots 21, també una masculina i una femenina, i quasi tots han fet top 3 com a vols, i que el femení ha fet una sisena posició, però era el seu primer any i és normal. I hi ha hagut un dels Sots 21 que també ha fet una cinquena o una setena, que també era el seu primer any, però per la resta tenim segons, tenim primers, tenim tercers i amb quasi tots els equips tenim plaça per campionat d'Espanya, o sigui que ha sigut tot un èxit, estem molt contents, els nens han treballat superbé.
La setmana vinent es disputen els campionats d'Espanya infantils i sots 19, també per cadet i infantil, i el mes vinent els més grans disputen campionat estatal a les Canàries.
Són els campionats d'Espanya de l'infantil i del sots 19, que del sots 19 estem pendents de dues parelles perquè ens han quedat quasi cinquens i estem a veure si ens donen la plaça. Els infantils sí que l'han aconseguit perquè han quedat segons de Catalunya, i després hi aniran els cadets, que han quedat primers de Catalunya. El cadet femení també estem pendents a veure si ens donen la plaça perquè han quedat tercera i estem pendents a veure si queda alguna lliure, i després els i les sots 21, que també van a les Canàries a l'agost.
Des del mes de juny, des del CUP entrenen 2 dies a la setmana i ara, el juliol, entrenen 3 dies a la setmana repartits en 7 pistes de voga i platja a la platja d'Arenys de Mar.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el barri mariner del Serrallo segueix immers en els actes de les festes en honor a la Mare de Déu del Carme. Després de presentar els dos nous gegants del barri el cap de setmana passat, les activitats continuen aquest divendres amb el pregó de festes i la proclamació dels padrins. La directora del Museu del Port, Mercè Toldrà, serà l'encarregada de pronunciar el pregó de les festes del barri, ja que enguany l'equipament compleix 25 anys d'història. Ho ha explicat el president de l'Associació de Veïns del Serrallo, Cisco Cobos.
Enguany la pregonera, que està d'aniversari també, el 25è aniversari de la creació, de la inauguració del Museu del Port, que és la Mercè Toldrà. Hem cregut que per la vinculació que té amb el barri, amb la gent gran, amb la recuperació de la memòria i el tractament que fa d'aquesta història pròpia del barri, doncs era mereixedora de tenir aquest detall amb ella. Estem molt contents, de veritat.
El vespre continuarà amb sopar a la fresca i revetlla amb l'orquestra Melodia. Dissabte serà el torn de la cursa d'orientació al matí per continuar amb un dinar per la gent gran del barri. A la tarda arribarà la tradicional diada castellera, seguidament del correfoc infantil. Per diumenge el barri mariner acollirà la trobada gegantera, vermut i fideus arrossejats per dinar. Els actes més tradicionals arribaran a partir de dimarts al vespre amb la processó de torxes a les 9. Dimecres, coincidint amb el Dia de la Mare de Déu del Carme, es farà la tradicional processó a les 7 de la tarda. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació més aviat tranquil·la encara a tota la costa, però amb aquest vent que és molt insistent, de xaloc o de llevant. A gran part del litoral serà més destacable i sobretot més freqüent, amb una mica més de força també al llarg d'aquesta tarda i vespre de la costa del Maresme fins a la del Baix Penedès. Igualment, simplement hi haurà una mica d'ondulació marítima, una mar de vent, però no pas gaire esvalutada, marejola en general. Tindrem més llevant a la Costa Brava Nord, sobretot al Golf de Roses i al Cap de Creus. Pel que fa al divendres, aquest vent al matí serà variable, més aviat amb terrals, si de cas vent del sud a la Costa Daurada, i durant la tarda el vent del sud o de sud-est es reforçarà bastant. Tindrem una mar molt espessa ja, a la Costa Brava amb maró, fins i tot. També atenció durant la tarda i vespre del divendres amb algunes tempestes amb molt de vent, però d'una forma molt local, que es mouran entre la Selva i el Baix Llobregat. Us seguirem a la xarxa.
I del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a res d'ara només hem de mencionar que hi ha pendent de ser arreglats els vehicles accidentats a la C-37, entre Valls i el Pla de Santa Maria. Fan pas alternatiu, però ens comenten que serà un tall així que passaran pneus i serà els altres. Breu, pel que fa a altres carreteres, la situació tranquil·la, còmoda i fluida, i demanar-vos, com sempre, que cautela on s'estiguin realitzant obres. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Anem ara fins al Delta de l'Ebre. En concret, farem aturada al port de Deltebre perquè aquest cap de setmana acullen la presentació de l'Associació de Vela Llatina de la Cala, no, Aleida?
Sí, Marina, l'Associació de Vela Llatina és de la Cala, de la Milla de Mar, però es presenta aquest dissabte a Deltebre, en concret al port, a la zona de Riumar. I nosaltres el que hem volgut és parlar amb l'associació, perquè ja que hi són, que ens facin la presentació aquí, al programa. Per això hem contactat amb un dels seus membres, que és Daniel Atmella. Daniel, benvingut a Arran de Mar, com estàs?
Molt bé.
Primer, per a posar una mica de llum o d'aigua, en aquest cas, sobre aquestes embarcacions, per als que no tenim, sincerament, ni idea, explica'ns, Daniel, què és una embarcació de vela llatina?
Molt bé. A veure, l'embarcació de vela llatina s'anomena de vela llatina precisament perquè l'aparell que utilitzen, és a dir, la vela que utilitzen és una vela triangular, és una vela que ve muntada sobre un pal i sobre un arbre que es diu un màstil, i al mateix temps es caracteritza perquè hi ha una antena que fa que tingui aquesta forma tan peculiar, que és una vela llatina. Hi ha qui diu que el nom de vela llatina és una derivació de vela trina, és a dir, vela de tres angles, vela trina, en contraposició a unes veles inicials que eren les veles quadres, que eren veles quadrants que s'utilitzaven sobretot per vents portants. La gràcia, o la màgia, si em permets, de la vela llatina, ve perquè et permet realitzar diferents rumbs i no únicament el rumb que et marca el vent. És a dir, tu pots jugar amb diferents angles, fins a cenyir uns 45 graus, potser molt, però bueno, pots utilitzar diferents angles i pots dirigir i portar l'embarcació en diferents rumbs, no? I aquest és una miqueta l'explicació de la vela llatina a nivell molt bàsic, eh? Però bueno, jo crec que és això, és una imatge d'una vela triangular que s'orienta normalment de la part més baixa, que és el car, que va a la roda, a la part de davant de l'embarcació, que es diu la proa, i la part més alta de la vela, que es diu la pena, que queda a la popa o a la part de darrere de l'embarcació, per entendre'ns, eh?
Jo quan ho he buscat, Daniel, és com els típics vaixellets que dibuixem quan som petits.
Efectivament, efectivament. I això et dona una mica la idea de la càrrega simbòlica, no?, també, que tenen aquest tipus d'embarcacions, perquè tots en el nostre imaginari tenim molt, molt arrelat, doncs, aquesta forma del barquet de vela llatina, i és, efectivament, sí, és així, és així.
Aquest dissabte a Riumar se podrà veure este tipus d'embarcacions, se faran passejades, i posa també navegació tradicional. Clar, i suposo que va de la mà, no?, en este tipus d'embarcació, Daniel, la navegació tradicional, què seria exactament?
Bueno, d'alguna manera el concepte de navegació tradicional jo crec que engloba diferents maneres de navegar amb diferents tipus d'aparell, no només de la vela llatina, sinó també de la vela alters, que és una vela diferent, la vela martell. És a dir, és un tipus de navegació que està molt arrelat a la nostra història, a la nostra tradició, a aspectes que són, doncs, bueno, més tradicionals, no? Més d'antuvi, no? De com es navegava antigament, per part de quan, no, quan la vela era el mitjà que permetia, no?, que al final permetria, doncs, treballar, pescar, i que no hi havia motors, no? Amb la qual cosa, jo crec que d'alguna manera aquest concepte de vela tradicional, doncs, fa referència a aquest tipus d'embarcacions que antigament eren eines de treball i que eren necessàries, doncs, pel sostent econòmic d'una població.
Dins del Delta, este dissabte, bueno, qui sou, què feu, què és l'Associació de Vela Llatina de la Cala, Daniel?
Molt bé, mira, jo bàsicament som una associació, lògicament, sense ànim de lucre, que va ser fundada farà aproximadament uns 19 anys, amb una voluntat, eh? Els senyors que la van fundar, el que pretenien era recuperar amb tradicionals i sobretot preservar la navegació en vela llatina al municipi de La Cala, que per la gent que no ho conegui, doncs l'Ametlla de Mar va ser fundada per pescadors, diuen, del Grau de València, i que precisament van vindre amb unes barques parelles, que es deien, de navegació en aquella època al bou, i d'alguna manera, doncs, la vela llatina a l'Ametlla de Mar té un arrelament simbòlic molt important, perquè està molt vinculada als seus orígens, no? Llavors, l'Associació de Vela Llatina, doncs, d'una manera molt, inicialment, amb una petita flota, no?, perquè eren poques barquetes, doncs, ha anat creixent, ara actualment, en total, no?, entre embarcacions de socis i de la pròpia associació, hi hauran unes 10 embarcacions. N'hi ha dues que són fruit, precisament, d'aquest treball de recuperació d'embarcacions, que són la Mimosa i recentment la Toni Cisterna, que és un llaüt mallorquí de l'any 1951, construït pel mestre d'Aixa Pau Ferrer, i bueno, i aquesta és una miqueta la nostra... Organitzem una trobada a l'any, dintre del calendari de trobades del litoral català, una trobada de vela llatina, I participem amb altres trobades, inclús de la Catalunya Nord, vull dir que a vegades també doncs, agafem i agafem el remolc i ens anem amb l'embarcació i participem amb trobades d'altres indrets, no? I bueno, una miqueta aquesta és la arrans trets és la nostra manera de funcionar,
eh? Si algú es volgués iniciar en tot això, Daniel, podria, no? Formar part de l'associació i a partir sí. d'allí li diríeu com s'ha de formar i perquè hi ha molta
exacte,
afició aquí a la navegació.
Si hi hagués alguna persona que estigués interessada, doncs això es podria dirigir a nosaltres i d'alguna manera pues dintre de precisament la nostra associació dintre de la de les seves dels estatuts i de la seva dels seus fins socials per estar la difusió i de la posar en valor i difondre el coneixement de la vela llatina, dintre de lo que és una associació cultural en aquest sentit,
I com a associació cultural també has parlat d'esta recuperació del patrimoni i compta'm perquè hi ha una història d'una muleta del riu Ebre. Aquesta recuperació.
Hi ha una història molt bonica, molt bonica, que ara de moment pues, és molt, molt delicat, com tot quan comença, no? I és una muleta del riu Ebre que va ser utilitzada per una família de pescadors molt arrelada al delta i al riu Ebre. L'embarcació es diu Islàndia i de moment el que s'ha pogut fer a través també dels amics del Museu Marítim de Barcelona és un aixecament de planells. Amb un aixecament de planells, per qui no ho conegui, essencialment el que consisteix és en prendre les mesures de la manera més detallada. Jo vaig estar present en el moment en què es va fer aquest aixecament de planos, un dia d'una mestralada important, tots abrigats, i allà es va fer l'aixecament de planell i es va traslladar sobre el paper les mides de l'embarcació. Per què? Doncs bàsicament perquè es pugui en el futur, i si els astres s'alineen, no?, un projecte de fer una rèplica de la Islàndia, no?, i poder-la tornar pues, al seu lloc d'origen. Evidentment, de la emoció es passa a l'acció, i si hi ha gent que s'emociona amb aquest projecte, doncs nosaltres com a associació, bueno, jo sóc un humil membre, però la Junta i de més segur que posarem tots de la nostra part perquè aquest projecte de recuperació de la Islàndia pugui un dia ser una realitat.
I clar, la finalitat serà tornar-la al riu.
Bueno, això és aquesta seria, no?, un viatge molt 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 bonic, no? Al final és tornar al seu origen, doncs, a aquesta embarcació de treball i que sigui pues un símbol, no? Al final tot això no deixen de ser símbols i a partir del símbol doncs es poden pues aconseguir doncs, aspectes doncs, tan importants com és donar atractiu turístic, promoure la cultura local, generar ocupació, afavorir el desenvolupament econòmic, preservar el patrimoni i sobretot doncs, fomentar aquesta identitat, no?, de cada poble arrelada amb els seus orígens i amb la seva herència històrica, etc, etc. No em vull enrotllar, perdoneu,
No et preocupes, Daniel, que així coneixem també l'associació, la presentareu el dissabte en aquesta zona d'aquí, encara que ja té, pues és pràcticament adulta dins de l'associació, però jo tinc curiositat.
Home, ja tenim la majoria d'edat, ja la tenim.
Això sí, això ja ho heu passat. Per acabar, Daniel, a mi m'agradaria saber el teu cas personal. Un pot decidir si li agrada el mar, li agrada les embarcacions, però per què la vela llatina?
És molt bona pregunta. Clar, jo et puc parlar de la meva experiència personal. Jo tota la meva vida havia volgut tindre una embarcació. Per motius familiars això no va ser possible. Aquí me n'aniria a temes una miqueta tristos, però bueno. I quan vaig poder, doncs vaig fer-me amb un llaüt i el volia aparellar amb vela llatina. Vaig agafar un tros de drap, me'n vaig anar a preguntar pel poble de la Cala i em van posar en coneixement, en contacte amb un pescador i amb una magnífica persona que em va ajudar a tallar la vela com ell recordava que ho havien fet els abuelos. La vam cosir, vam fer un pal ràpid, vam posar i vam sortir a veure si allò funcionava. I la sorpresa va ser que l'embarcació navegava, i navegava de veritat molt bé, i a partir d'aquí, doncs bueno, jo vaig em va atreure i vaig quedar, doncs, totalment vinculat amb la navegació en vela llatina. I en aquest moment, doncs, vaig conèixer també l'associació, vaig conèixer el senyor Joan Muñoz, vaig conèixer l'Andreu Clarós, vaig conèixer altres membres de l'associació i, bueno, i a partir d'aquí, doncs, tot el que he pogut, doncs, ha sigut col·laborar en major o menor mesura, perquè cada un té les seves obligacions, però sí que el temps lliure que he pogut donar, doncs, a vegades sacrificant, doncs, temps de la família i de més, però bueno, aquest és una miqueta el que a mi em mou, no? I sobretot que no es perdi i que aquesta herència que hem rebut, doncs, pugui ser rebuda també pels nostres fills i pels nostres futurs, no? Perquè en la societat una mica en la que vivim, cada un farà la seva anàlisi. Jo crec que és important, doncs, saber d'on venim, perquè si al final no tenim clar d'on venim, doncs difícilment podrem traçar una línia de futur, no? I bueno, i aquest és una miqueta la meva experiència personal amb la vela llatina, eh?
El teu sí va ser navegació tradicional, eh? Total.
Sí.
Però, inclús la vela feta de casa, que diem, no?
Sí, no, totalment. Una vela feta de casa amb l'amic Torrevisca, que si m'està escoltant li dono una abraçada ben forta, perquè bueno, és un calero autèntic, i un pescador, bueno, ha sigut un pescador increïble i bueno, i una persona amb una sensibilitat per tot el que és la història i la cultura local, impressionant, i que bueno, que a mi m'ha ajudat molt, pues, bueno, i que jo, pues, bueno, entre altres circumstàncies, que estic a la vela llatina, pues és gràcies a ell.
Pues, Daniel, tot això que has comentat ho veurem dissabte a Riu Mar, que podran gaudir tot aquell qui vulgui d'una passejada també en aquestes embarcacions, i qui sap, igual guanyeu adeptes de la zona delta.
Tant de bo un dia puguem tornar a parlar i parlem del naixement de l'associació de vela llatina de Riu Mar, o de Deltebre, o...
Doncs sigui
tant
de la
bo,
zona.
Tant de bo sigui possible.
Daniel, una abraçada, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per la sensibilitat i per la difusió que ens heu pogut donar l'oportunitat de fer del món de la vela llatina.
A tu, Daniel, a disfrutar del mar.
Val, gràcies, adéu.
Sembla complicada la navegació amb una embarcació de vela llatina, però bé, a una passejada sí ens hi podríem sumar, no, Marina?
Sí, ens podríem sumar a una passejada. Moltes gràcies a Leida per a portar-nos una miqueta més la vela llatina. Anem ara cap al Garraf. Aquest cap de setmana l'Associació Naturista de Vilanova i la Geltrú celebra la seva tradicional cadena humana, Carles.
Doncs sí, l'Associació Naturista de Vilanova farà aquest diumenge la seva ja habitual cadena humana de cada estiu a la platja d'Aigua Dolç d'aquí a Vilanova per reivindicar, com sempre, algunes de les seves demandes com a col·lectiu naturista. Enguany, a més, arriba amb un punt afegit que farà que sigui una mica especial aquesta cadena. Núria Portí, presidenta de l'Associació Naturista de Vilanova, molt bona tarda i benvinguda a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Núria, diumenge fareu la vostra ja tradicional cadena humana nua, com és habitual ara als estius. Com hem anunciat, com hem dit, hi ha un fet especial. Jo no l'he volgut desvetllar encara. No sé si ens vols explicar què passa aquest any.
Sí, aclarir que normalment aquesta cadena humana que fem a la platja cada any normalment és en coordinació amb totes les associacions de Catalunya i fem de forma simultània a un conjunt de platges d'arreu del territori. Aquest any cada associació i cada platja s'organitza amb la data que millor li vagi, i llavors nosaltres aquest any ho fem de forma individual, la nostra associació. Aleshores, aquest any no en diem rècord, aquest any no fem un rècord nudista, sinó que fem una cadena nudista per defensar el dret a anar nu a la platja, a defensar el naturisme i especialment aquí a Vilanova defensar aquests 140 metres que tenim de platja.
Mm-hmm. No sé si aquesta tria ha estat d'aquesta data ha estat lligada potser amb aquest fet que succeirà.
Sí, bé, de fet, sí, va ser triada conjuntament. Vam buscar la forma de que a totes les parts ens anés, bueno, es fos el més idoni. I el que succeirà aquest diumenge és que la nostra associació, conjuntament amb altres membres d'altres associacions de Catalunya, ha participat a la gravació de la segona temporada d'una sèrie, una docu-sèrie sobre nudisme que fan a la Tele5 de Quebec, que es diu Le Monde Nu, és el món està nu. Uh-huh. Aquesta sèrie, a la primera temporada, ha anat a diferents països per veure com es viu i com es veu el nudisme, tant a nivell de filosofia com de legislació. I en aquesta segona temporada ens entrevisten a nosaltres. Ja el passat diumenge em van fer una entrevista aquí a la platja nostra, a la platja de l'Aigua Dolç, en tant que presidenta, i aquest diumenge vindran a veure com fem la nostra habitual cadena.
Uh-huh. Entenc que...
Ja que està previst...
Digues, perdona.
No, dic que està previst que aquest capítol s'emeti cap al mes de setembre.
Cap al mes de setembre.
Sí. Uh-huh.
Entenc que és una sèrie que reivindica una miqueta la nuesa, no?, i que va en acord amb els vostres, amb el que vosaltres defenseu.
Sí, sí, reivindica la... Sí, està tractat amb molt de rigor i reivindica la nuesa, reivindica el dret a la lliure elecció i també es fa com una fotografia de com es troba el nudisme en diferents països. És curiós que em deia el periodista el diumenge passat que cada país que va ens pensem que el país del costat està millor. Mm-hmm. Per tant, bueno, em sembla significatiu aquesta reflexió que em feia el periodista.
Uh-huh. Entenc que ells han fet reculls a diferents països i que en van, no, fan aquest recull de com està la situació en cadascun.
Correcte, sí, sí. I com que cada país té la seva legislació, per exemple, a l'Estat espanyol no està penat el fet de poder anar nu. No hi ha platges exclusives per nudistes i platges exclusives per persones tèxtils o persones que van en banyador. En canvi, ens trobem a països com a França, que està expressament prohibit el fet d'anar nu en espais públics i que ja les platges i els espais estan delimitats entre nudisme i no nudisme. O també doncs, en països que no tenen el nostre clima mediterrani, que no tenen la sort de poder practicar el nudisme a la platja, també exerceixen el nudisme a través de centres naturistes que creen de forma, no sé si dir-ne artificial, perquè ells no tenen alternativa, però bueno, cadascú s'ha anat buscant la forma... Per practicar el naturisme.
Uh-huh. És curiós, no?, com canvia d'un país a un altre, com l'exemple que posaves, d'Espanya a França, un països que estem pràcticament a tocar, ens toquem, i com poden canviar les lleis o les normes d'una a l'altra.
Sí, és molt curiós i és un debat que no s'ha dit, perquè bueno, hi ha qui pensa que hem d'anar cap a la separació, cap a la delimitació, uh-huh. i hi ha qui pensa que és millor el tema de la convivència. Personalment, penso que sí que és millor el tema de la convivència sempre i quan hi hagi respecte. Uh-huh. Ja sabeu per altres vegades que heu parlat amb nosaltres i que hem sortit a premsa i a xarxes que és habitual que durant l'estiu els nudistes reivindiquem que ens sentim envaïts, que sentim els espais envaïts de persones que venen en banyador i que moltes vegades no respecten la tradició nudista de l'espai. Això fa que hi hagi persones que pensin que potser haurien d'anar cap a un model doncs, com els francesos o com a Croàcia, que està tot molt delimitat i està expressament prohibit. Ja et dic que això és un debat que no s'acabaria mai i cadascú té la seva opinió. En qualsevol cas, el respecte seria la base de tot.
Això és evident, no? El respecte és ha de ser a tot arreu. Et volia preguntar una mica més sobre també aquesta sèrie que has comentat de que s'emet a la televisió a Telecinc francesa, no? Com és aquesta, perquè ja hi ha una primera temporada, com ens l'hem d'imaginar, que és el que una miqueta explica, no sé si hi ha una trama, com ens l'hem d'imaginar aquesta sèrie?
És anar fent una radiografia en diferents zones de cada país, de com viuen les persones que practiquen el naturisme, com el viuen i com he dit abans, com està el tema legislatiu. A l'entrevista que ens han fet a nosaltres, doncs han incidit bastant en el tema de les neteges que fem a la platja de la nostra associació, perquè en tant que naturistes, doncs el medi ambient és un tema que ens preocupa bastant i mantenir la platja neta és important. També han fet incidència en el fet de com vivim les dones, com percebem les dones a la pràctica del nudisme, si ho podem gaudir des de la mateixa llibertat que ho feu els homes, o si tenim algunes limitacions, o ens volen fer creure que tenim algunes limitacions. El perquè del recés que hi ha últimament els darrers anys, tant de nudisme com de topless. Aquí podríem parlar de les xarxes socials i de la immediatesa de captar imatges amb els mòbils, que també fan que moltes persones doncs no es vulguin exposar. En fi, han anat fent això, i cada país veure com viuen i veuen el naturisme, i em consta que l'estat espanyol doncs van estar, abans de venir cap a Catalunya, van estar a Madrid, que també hi ha una manera molt diferent de la nostra de practicar habitualment el nudisme, perquè ells no tenen platja. I a Catalunya també sé que han anat a veure el poble de Fonoll. Són tres maneres molt diferents de practicar el nudisme, que no són incompatibles entre elles, però que no tothom té per què fer totes les vessants de la filosofia.
Com ho viviu vosaltres avui en dia, no? Entenc que ara has comentat això, que ara a l'estiu sobretot us sentiu que hi ha bastantes, no? Aquesta invasió tèxtil, no? Que comentes, que com l'anomeneu, que suposo que clar, a l'estiu la platja on vosaltres acostumeu a estar s'omple de gent que potser no entén, no? D'aquesta tradició nudista, d'aquesta platja, i no sé si no hi acaba d'haver una bona convivència, si no hi ha aquest respecte mutu que comentaves, com ho viviu, no?
En general hi ha bona convivència. Ja et dic, són els mesos aquests de més calor, que ve més gent de fora, que segurament desconeix en moltes ocasions la idiosincràsia de la platja, tot i que el cartell està senyalitzat, la platja té un cartell. En general ho vivim bé, però sí que hi ha moments en què hi pot haver hi ha algun conflicte quan no se respecta. Mira, avui mateix hi ha hagut un conflicte amb una persona que, o sigui, no és que no fes nudisme, però una persona que ha anat amb el seu gos a la platja. Quan en aquesta època de l'any l'ordenança municipal no ho permet. El problema no és el gos, evidentment, els gossos, vull dir, no, si estan ben educats no serien cap problema. El problema és que hi ha moltes persones que no es comporten de forma cívica anant amb els gossos. Llavors, nosaltres tenim una platja de gossos a Vilanova. Els demana doncs exactament el mateix que amb les persones amb banyador. Perquè amb la d'espais que hi ha, per cada finalitat, perquè hem de patir a la platja naturista totes aquestes intrusions? I insisteixo, si la convivència es fa en respecte, no hi ha cap problema. Si una persona ve en banyador a la platja naturista En principi, no té per què ser un problema. Sí que no s'acaba d'entendre per què amb tants quilòmetres de platja que tenim a Vilanova han de venir en aquella platja, però el que demanem és que intentin integrar-se al màxim amb l'espai i que intentin passar al màxim desapercebuts, que és el que faríem nosaltres si anéssim sense roba a una platja tèxtil.
És evident, no?, que ha d'haver-hi aquesta bona convivència. Entenc, a més, Núria, com el que has comentat, que vosaltres al final us estimeu la vostra platja, no? La cuideu i respecteu i voleu que la platja sigui un lloc per tothom.
Clar, aquesta associació va néixer per la necessitat de cuidar aquesta platja. I de fet els estatuts, la filosofia dels estatuts de la nostra associació és la defensa, protecció i manteniment de la platja i de la platja nudista concretament. Aleshores, per sort, doncs, hi ha un equip de persones que vetllem perquè les coses es puguin anar mantenint.
Doncs, Núria Portí, presidenta d'aquí de l'Associació Naturista de Vilanova, gràcies per aquesta estona que hem compartit avui aquí a la Randa Mar. Animem a tothom que vulgui a participar del col·lectiu a venir, si els hi ve de gust, en aquesta cadena humana que fareu aquest cap de setmana, aquest diumenge a les 12, si no m'equivoco.
Correcte, diumenge 13 de juliol a les 12.
Aquí a la platja d'Aigua Dolç de Vilanova, on a més passarà això que hem comentat, hi haurà aquests membres d'una productora canadenca que vindran a gravar per aquesta sèrie francesa. Núria Portí, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres, fins la propera.
I parlant amb aquesta associació naturista, arribem al final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. El consistori comença a instal·lar les boies d'amarratge